zona del Pou d'Amorós, Puigcampana i Molí Bisbal, on ha assenyalat el regidor de Ciutadans al municipi que s'acumulen excrements i també ha afegit l'existència de solars que es qualifica com a IKEA perquè hi ha presència de taules, armaris, banyeres i sofàs i fins i tot assenyala que hi ha moltes senyalitzacions deteriorades. Vicent ha relacionat aquesta denúncia amb la falta de papereres i contenidors. I continuem amb oposició. Aquesta vegada el Partit Popular de Vila-real ha demanat al concejal de Serveis Públics un pla d'asfalt reial per als carrers i camins rurals del municipi que valoren més la qualitat de l'asfaltat i no tant la quantitat desvials. El concejal del Partit Popular, Carlos Gil, ha assegurat que no serveix de res que l'equip del govern i del PSOE i Compromís anuncien un pla d'asfaltat si arriben queixes dels veïns i, a més, aquests els qualifiquen com una xapuza. Per una altra banda, a roda de premsa d'avui, la regidora del Partit Popular a Vila-real, Marisa Mezquita, ha denunciat la falta de transparència del govern del municipi i demana que es mostri l'auditoria d'urbanisme.
Senyor Benlloc ens ha anat enganyant primer als grups polítics i després als ciutadans. Des del Partit Popular li hem exigit en reiterades ocasions que el que ha de fer el senyor Benlloc és ser transparent. Hem demanat en reiterades ocasions que faci públic aquests datos, que faci públics. El Partit Popular no s'amaga de res. Cada volta que el senyor Benlloc ha eixit a acusar i a responsabilitzar el Partit Popular per alguna qüestió en tema urbanístic, el Partit Popular, en tota la humilitat, ha eixit a explicar i hem contrastat que el senyor Benlloc fa ús d'una manipulació continuada i reiterada de la informació que va facilitant a tot el món. Miren, en quant a l'auditoria urbanística, m'hi hauria que preguntar-li al senyor Benlloc de què té por, de què s'amaga, si al final és auditoria urbanística. El que pot reflejar és que tot és culpa del Partit Popular perquè no la fa pública. Per què no la fa pública? Recentment, en el plenari, en l'últim plenari que vam passar, el plenari ordinari, n'hi havia damunt la taula una moció de transparència on estava el punt de fer públic l'auditoria urbanística. El senyor Benlloc va obligar, per a poder donar-li l'aprovament, per a poder donar el seu vistiplau, va obligar al grup que la presentava a retirar l'últim punt, a retirar el fer públic una auditoria urbanística.
I des de l'òrgan de govern, el regidor de normalització lingüística, Santi Cortés, ha parlat per a explicar que la campanya El nom és Vila-real continua amb noves sancions, en aquest cas destinades als principals responsables de xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, així com motors de recerca en internet com Big Maps o Microsoft, perquè canvien el nom de la ciutat i el normalitzen. Com que les cartes enviades i les converses mantingudes amb els seus responsables no han sorgit efecte, des de la regidoria han demanat la col·laboració ciutadana i han elaborat diversos models de cartes adreçades a les principals companyies perquè els ciutadans les imprimisquen i envien amb l'objectiu que rectifiquen el seu error o almenys donen una resposta al poble de Vila-real.
Madrid deu estar per alguna cosa, alguna feina deu fer també i per tant posem les dues, tant de Facebook com també de Big Maps, que com he dit és un dels grans responsables que el nom de la nostra ciutat i de moltes altres no apareguen correctament escrites. Per una banda estan en valencià i castellà i per una altra banda estan en anglès, traduïdes perfectament. I aquesta carta, si trobeu més incidències, perquè el que no hem volgut és saturar el web de moltes xarxes socials, algunes més. Nosaltres continuem enviant les cartes, però com El punt més conflictiu són aquestes dues, Facebook i Bing. Volem començar per aquestes dues i demanar la col·laboració ciutadana perquè no els arribi una carta ni dues, sinó que els arriben totes les que les ciutadanes i els ciutadans de Vila-real tinguen a bé enviar. Potser quan arriben 50 o 100 cartes o les que siga, algú reaccionarà i ens contestarà, cosa que fins ara no han fet.
Recordeu que aquesta campanya El nom és Vila-real la podeu tindre també en la web de l'Ajuntament de Vila-real, així com també en la pàgina que s'ha creat des de l'Ajuntament, també El nom és Vila-real. I fins així l'actualitat d'avui és 1:11 i continuem amb més protagonistes.
Llegan las nuevas toallas de McDonald's y tu cuerpo lo sabe. Descubre los diferentes modelos, 4 diseños con tus productos favoritos y llenos de color. Llévatelas con la compra de un McMenú grande más un euro. Encuéntralas en tu restaurante McDonald's Castellón Ciudad del Transporte, McDonald's Centro Comercial Salera, McDonald's Castalia y McDonald's Vila-real. Hasta agotar existencias.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Vila-real.
Disfruta de las noches de verano en McDonald's, porque abrimos para ti todos los días hasta las 2 de la madrugada en nuestros restaurantes McDonald's Ciudad del Transporte en Castellón y McDonald's Vila-real. Y para los más noctámbulos, viernes y sábado abrimos toda la noche en McDonald's Vila-real. Disfruta el verano con McDonald's.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Vila-real fins al Termet o al club de tennis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Vila-real avança en mobilitat. Ajuntament de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la Operación Bikini. En el Centro Deportivo Asfit Vila-real podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Vila-real.
I avui en el programa Protagonistes, en la secció de Viatges pel món, tenim a una viatgera que va creuar a l'altre costat del mar Atlàntic i se'n va anar fins a Brasil. I ho va fer per un intercanvi. Avui tenim amb nosaltres a Paula Balado. Hola, molt bona vesprada, Paula.
Hola, bona vesprada, Clàudia. Com estàs?
Anant-se'n de, podríem dir, de València fins a Brasil, quin canvi més gran, no?
Sí, va a ser un cambio bastante grande. Mira, yo voy a tener de intercambio allí por la Universidad de Valencia. Y va a ser una experiencia única, la verdad. Os recomiendo a todo el mundo.
Y cuando vas... Sí, dime. Cuando vas a arribar, ¿qué vas a notar de diferente? ¿O qué cosas te vas a decir, ostras, eso no era aixina y yo me voy a esperar? ¿O cosas que dices, qué bien que está?
Sí, mira, sobre todo cuando yo estaba así, me van bombardear a noticias de que allí era bastante perilloso, el tema de inseguridad, corrupción y todo eso. Entonces yo me imaginaba que arribaría allí y sería como una ciudad sense ley. Y yo vas a arribar, yo estaba al costado de Río de Janeiro, está en una ciudad que es diu Minas Gerais. Y cuando vas a arribar, obviamente sí que ya contraste, pero no es para tan. O sea, tú puedes ver vida totalmente normal. Y allí, pues, ya hay muchos habitantes que la gente no va por el carrer Ampor, que puedes ver una vida tranquila. Tienes que andar en cuidado, pero se sabe, es pues viure. Eso va a ser lo que me va a un poco impactar, que yo desde así pensaba que sería totalmente diferente y una vegada allí, pues no espera tanto.
Llega
espotanar.
¿Y allí qué fes? ¿Vas a anar a estudiar a la universidad de esa zona?
Sí, yo voy a anar a estudiar por un intercambio de la Universidad de Valencia, por Ciencias Políticas y Dret, a la Universidad Federal de la ciudad que es diu Belo Horizonte. Y allí yo iba a cursar todas las materias que tenía que cursar a Valencia, sobre todo de Relaciones Internacionales. Y me les van a convalidar todas allí y va a hacer el curso académico en Brasil. Y además vas a aprender portugués. Tipo un Erasmus, pero en América Latina.
Molt bé, molt bé. És molt interessant. I també, curiositats de l'educació d'allí. És pareguda a la d'ací? Veus que és diferent o en què coses canvia?
Sí, canvia bastant en el tema pràctic. Y sobre todo en la participación de la gente. Allí la gente enseguida se involucra en todo. Con coste bastante entrar a la universidad, porque es una universidad pública. Y allí en América Latina, sobre todo en Brasil y también en Argentina, las universidades públicas no paguen res. Entonces, como es gratuita, hay mucha gente que vuelve a entrar y no todo el mundo puede entrar. Entonces, la gente que entra está bastante preparada. Per això, tema participatiu, involucrar-se en moviments socials, tot això és bastant rellevant, cosa que ací és tot més teòric. I allí va ser molts treballs acadèmics. I ací més en Espanya és més fer un examen final i amb l'examen final te jugues tota la matèria. Allí no, és més pràctic fer treballs.
Sí. I què tal la gent d'allà? Suposa també que la tenim com gent molt alegre, no? Oberta.
Sí, allí sobre todo lo que fa la ciudad es la gent. Yo enseguida me voy a sentir súper acollida, no sabía hablar res de portugués cuando vas a arribar, y allí tenía con personas que la universidad me asignaba y ellos me orientaban un poco por la ciudad. Y enseguida vas a anar a casa de las seues familias, vas a anar a los aniversarios, todo como si fuese una brasileña más. Allí sobre todo lo que fa la ciudad es la gent. Con ya más pobreza y la gente no tiene tantos recursos, enseguida se suelen ayudar menos los unos a los otros. No como así, que puede ser que la sociedad siga más freda. Sí, allí es sobre todo la gente y es súper alegre, todos son músicos. Por ejemplo, yo vivía en una casa a mis brasileños y todos los brasileños tocaban algún instrumento, cantaban. Que voy a decir que lo tienen en la sangre y eso.
Tu no te vas a animar, no?, a tocar cap instrument i a cantar-ho, també.
Jo no, jo me la he fet molt mala, volia aprendre a tocar algun instrument, però no tinc ritme. Escoltava i ballava.
I què tal el menjar?
El menjar, molt bo, l'únic que molt pesat. Allí tenen fama de menjar bastant. Jo me pensava des d'Espanya que Brasil, molt de culte al cos i tot això, deu de ser només en la capital. Y en las zonas de plaza, porque yo estaba en una ciudad que era de interior y ahí la gente les agradaba mucho menjar. Es bastante pesada, no se parece mucho la verdad a la Mediterránea. Té algunas cosas ahí son aparegudes, pero allí esto más, por ejemplo, los dolços son dos fets amb llet condensada. O el salat, li fiquen molt de formatge, li fiquen molta carn, sobretot. Totes les setmanes fan tipo barbacoes. Allí.
Ah, pues no se monten tampoc mal.
No.
També no. Després vas anar, bueno, vas acabar el curs acadèmic, diguem, allà, i després vas decidir també anar a viatjar, no? Anar a conèixer sí. més de sí. d'on estàs. Com va ser aquest sí. viatge? Perquè sé que vas anar a soles i que cada vegada anaves enganxant en més gent i anaves, pues, així, amenitzant-te, trobant a
sí. gent. Sí, mira, jo vaig ser de mochilera i a l'inici del viatge jo vaig recórrer part de Brasil, perquè Brasil és tan gran que no dona per a conèixer tot. Entonces jo vaig anar per el nord de Brasil. Les primeres dues setmanes vaig anar amb amics, amb altra gent que estava fent l'intercanvi, i després me vaig quedar a soles i vaig començar a viatjar jo per la resta de Brasil que me quedava, que era el sur, i després per Argentina i Uruguai. I tot això ho vaig fer a soles. Però la veritat és que mai me vaig sentir a soles perquè vaig intentar anar a hostels on hi havia gent aïllat jove, també vaig fer voluntariat en un hostel de les Catarates de l'Iguazú, al sud de Brasil, i també vaig utilitzar la web que ara està aïllant un poc de moda, que es diu Couchsurfing, que tu vas a casa d'altres persones sense pagar i ells te donen un sofà, te donen un llit i t'acollixen i són locals. Entonces ahí no hi ha problema perquè ells t'ensenyen millor la ciutat i si hi ha alguna ciutat aixina més perillosa, com pot ser a lo millor el nord de Brasil, que hi ha més inseguretat, és millor anar amb locals que anar tu a soles, perquè te veuen normalment com una europea que tens euro, que en teoria tens diners i pots tindre algun susto.
Mare, que valenta anar sola per allà.
Sí.
De ese viatge, d'aquesta escapada que vas fer de mochilera, ¿qué es sí. el que més te va a agradar o el que més te va a impactar?
El que més me va a agradar, pues un poc la llibertat o el sentiment que tens quan viatges a soles. Perquè al principi és un poc aixina d'incertesa que dius, no sé per què no torna a casa ja, que estic jo fent així viatjant a soles, però després vas coneixent a gent pel camí, en seguida a lo millor els petits detalls se fan enormes, no sé, algo que te convide, yo qué sé, quan tu estàs a soles que te convida a aprendre algo, dius, o a esta persona, en plan, podria seguir fent la seva vida normal i s'ha parat a parar en mi, que jo estic així a soles, però tot això, un poc la llibertat que tens, te coneixes a tu més, perquè com estàs, o sigui, tot el temps amb tu, al final te tens que acabar coneixent, i jo què sé, és una experiència que recomane. I al estar també a soles, com que t'obris més a altres persones, perquè si viatges amb un grup, com que te sols tancar més amb els teus amics, perquè al dia al cap has fet aquest viatge per estar amb ells, però estant tu a soles, com que t'empapes més de la societat, i sobretot si vas a locals. I és el que vas intentar fer tota l'estona. Quan vas anar, per exemple, a Buenos Aires, allí vas contactar amb esta web que t'he comentat, de Couchsurfing, amb una xica argentina. Entonces vaig estar una setmana allí amb ella i amb les seues amigues. I vaig estar plena de locals, no vaig conèixer a ningú espanyol i m'ha sentit integrada com una més. I a dia d'avui encara tinc contacte amb tots ells. I això és una experiència que vaig obtenir perquè estava viatjant amb mi mateixa. Sí, això sobretot. I després m'ha agradat molt la cultura, les tradicions, la gent. Per exemple, en Brasil és totalment diferent un estat de Brasil a un altre, no té res a veure. I jo què sé, també com canvia un poc la mentalitat de les persones d'ací d'Europa a Amèrica Latina. Ja t'ho dic, jo vull tornar a Amèrica Latina, no sé quan, però vull tornar.
Això és el que t'anava a preguntar, si tens intenció de tornar ja o bé per a estudiar, no perquè ja estàs acabant pràcticament, però sí. Per a anar a treballar o per a tornar a anar de motxilera, de voluntariat, tornaries,
sí.
no?
Sí, m'agradaria molt. Quan ahorro un poc de diners, m'agradaria anar a Colòmbia, la veritat. Perquè és un país que se me va quedar ahí un poc pendent i jo tenia l'oportunitat de fer un intercanvi allí, però des d'ací també veia lo del conflicte amb les FARC i tot això i vaig dir, no, millor vaig a un país que no té encara un conflicte armat. I quan vaig estar en Brasil vaig conèixer molt colombiano i vaig dir, per què no he anat a Colòmbia? Que és un país que a lo millor des d'ací hi ha molta reticència per turisme allí perquè potser és una més insegur. Però una vegada allí, si te meneses per les ciutats, tipo per Bogotà, Medellín, Cali, tu la veritat és que no vius el conflicte. Entonces m'agradaria anar, sí, per descobrir aquest país.
Des de l'ambaixada d'Espanya allà, vos dient consells o coses per a estar bé les ciutats o tu te'l vas buscar a soles per el teu compte?
m'ho vaig buscar jo, a soles. Sí que quan arribava, per exemple, a una altra ciutat, m'arribava un missatge al mòbil des de... con que avisarme que hi havia un consulat espanyol per si me passava alguna cosa, però m'ho vaig buscar jo tot el temps. Sí que quan vaig anar a fer-me el visat a Barcelona, al consulat de Barcelona, me van donar aixina com a consell de la Universitat de València també, el que podia fer i el que no devia de fer, però era un poc aixina de sentit comú, de no ficar-te aixina en un barri més pobre, en una favela, tot això.
Pues moltes gràcies, Paula, per acompanyar-nos avui, per contar-nos la teva experiència i a veure si pots tornar com vols allà a Colòmbia. Pareix ser que t'agrada molt l'Amèrica Llatina.
Sí,
que...
sí, gràcies a tu, sí. Jo m'enamoro de l'Amèrica Llatina, ja t'ho dic, ho recomano a tot el món de que vaig, de que s'empafe bé d'allí i que sigui una temporada. Vivint les ciutats, els països, les tradicions, tot.
No hi ha que tindre por, no?
No, no hi ha que tindre por. Ja que llevar-se i s'aport, n'hi ha que anar amb seguretat, òbviament. A certes hores al viure no pots ir a soles pel carrer, però si eres dona, tot això. Però hi ha que atrevir-se i anar.
Molt bé, moltes gràcies, Paula.
De res, a tu, Clàudia.
I got my ticket for the long way round. To buy the whiskey for the way, and I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say when I'm gone?
Encontrarás la piscina Acer Blanco balada de 5 metros por menos de 75 euros al mes.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal. atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío un cuarto, 1,99. Pechuga pavo campo frío un cuarto, 1,79. Leche cremosita, 0,55. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacende.
About her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket on.
I com cada dichos tenim la secció amb la nostra veterinària. Hola, molt bona vesprada, Raquel.
Molt bona vesprada.
De què ens parlaràs avui?
Avui anem a parlar d'un dilema que té molta gent quan té que adoptar, vol adoptar un gosset i diu, pues no sé si adoptaria un cadellet, un cachorret, un gos adult, té aquest dilema. Normalment la gent sempre preferís un gos xicotet, un cadellet. Però bueno, anem a parlar una miqueta, quins són els avantatges d'un i de l'altre, dels inconvenients i així, pues, perquè la gent ho tinga tot en compte. Anem a parlar primer, pues bueno, de lo que seria el adoptar un cadellet, quines mesures hem de tindre, quines cures. Bueno, els cadellets, bueno, l'avantatge que tenen, pues, que són xicotets, són molt graciosos, s'adapten a vegades si tenim ja altres animals, pues sempre solen acceptar a vegades els cadellets en primera instància millor. Els hem de desparasitar, el que comentàvem abans, que m'havies dit que s'havien trobat un cadellet i que estava tot ple de cucs. Sí, això se dona molt. Sempre abans de vacunar hem de desparasitar el cadellet, perquè et solen tindre però un fum de cucs, de tènies, de llombrius. I els hem de vacunar. A partir del mes i mig comença la vacunació, més o menys. Són tres vacunes, separades, normalment se separen tres setmanes. I quan ja tenen aquestes vacunes, pues ja li posem el xip i la vacuna de la ràbia, que és una altra que posem després. Quines mesures hem de tindre en un cadellet? Pues no poden pisar el carrer fins que no tinguin totes les vacunes. Això, clar, això a vegades suposa, pues, que la gent diu, ai, és que el vull passejar i ara me tinc que esperar així 2-3 mesos. La gent li sap mal perquè el vol passejar de seguida. I no pot pisar el carrer, perquè qualsevol pipi, qualsevol excrement que puga olorar, pues, se pot contagiar de malalties que són molt greus. Sí que l'hem de portar al bracet, això sí, perquè se té que socialitzar. Si el tenim tancat al cadellet, hasta que tinga totes les vacunes, pues, el moment que isca ja és prou tard i ja és un gos que tindrà por de tot. O sigui que al bracet sí. Tampoc és qüestió d'anar al mercat perquè s'espantarà en ell, al bracet. Poquet a poquet introduir-lo en la societat, en l'ambient, en els cotxes. I, bueno, a vegades, pues, n'hi ha que tindre, sobretot els inconvenients que té, pues, que s'ha de tindre moltíssima paciència i moltíssim de temps, perquè pues, requereix molta atenció. Tindre temps per dedicar-li, per a que aprenga a fer el pipi, pues, al principi en l'empapaor dins de casa, perquè no el poden passejar. Després, quan ja pot eixir a fer el pipi, que ja té totes les vacunes, pues, l'hem d'ensenyar que el té que fer fora i no dins, i això molta gent, pues, també s'estressa. Després també els cachorres, pues, tenen la fase de que ho mosseguen tot i ho trenquen tot, sobretot quan canvien la dentadura, o també per aquesta hiperactivitat que ells tenen, que sempre volen fer-ho tot, volen xuar, volen saltar cap ací, cap allà, i això, pues, la gent a vegades per la paciència, no? I això, pues, un cadell, pues, necessita, pues, això, té molta energia, necessita paciència, molt de temps per educar-ho. Per això sí que seria bo, sobretot en l'època de vacances, quan se vol adoptar un cadellet, pues, els primers dies, sobretot, quan estem de vacances, és una bona època per adoptar un gos xicotet, perquè podem dedicar-li tot aquest temps que necessita. Necessita molt de temps i molta paciència.
Això és el que t'anava a preguntar, que quina seria la millor època, ja l'has dit, l'estiu.
Seria, per exemple, sí, quan tinguem, no estiu perquè sí, sinó vacances, més que estiu,
sí,
no?
És...
Tindre, pues, si tenim les vacances a desembre, pues a desembre, però vull dir, una època en la que tinguem prou de temps per a dedicar-li sobretot els primers dies i per a, bueno, per a guiar-lo, perquè l'hem de guiar, l'hem d'educar i l'hem de marcar unes pautes i hem d'estar molt damunt d'ell.
També et volia fer una pregunta, has parlat de les vacunes. Aquestes vacunes, per a que la gent tingui una idea, el cost, és elevat, és baixet, és mínim? Quin cost mitjat?
El cost pot ser variable depenent de la clínica o inclús a vegades de la regió, també canvia. Però bueno, les vacunes pues, poden oscil·lar entre 25, 35, 40 euros cadascuna. Depenent també de les vacunes que posem, perquè normalment diem la vacuna i en una injecció van diverses malalties. Això depèn també del professional, la vacuna que estiga posant a l'animal, si té pues, el número de malalties que estem vacunant per punxar. Això també pot oscil·lar el preu una miqueta. Però sí, hem de tindre en compte que de cachorret són unes tres vacunes, més després ràbia, passaport i xip, que sol ser també estar al voltant de entre 60 i 70 euros, el que és ràbia, passaport i xip, o sigui que ja podem fer els càlculs. Si és una època que estem, que volem estalviar i que no tenim molt diner per gastar, és millor no adoptar, perquè sempre és un gasto. I no les vacunes, sinó que se posa malalt i que el tinguin que ingressar, és molt de diner, són molts diners.
Això és el que volia dir, que la gent que té en el que ha pensat adoptar, però tampoc vol gastar-se molt de diners, han de tenir en compte que necessiten una cura més detallada, més dedicada, perquè són cachorres, són cadells.
Sí, pot vindre algun imprevist i pues, mos tenim que gastar al millor, pues, imagina't, pues, s'ha posat malalt i entre unes coses i altres, ara, 200 euros. Pues, hem de ser precavits i pensar que pues, això pues, necessitarà... Potser ens tindrem que gastar diners.
I anem a parlar també, no has dit, de l'adopció dels gossos adults.
Sí, a veure, hem parlat una miqueta de tot el que seria d'un cadellet i ara del gos adult, tant els avantatges com els inconvenients que també tenen. Però bueno, quan adoptem un gos adult hem de pensar que estem donant una segona oportunitat a un gos que té més probabilitats que un cadellet de ser adoptat, perquè la gent de primera instància sempre vol un cadellet. Són gossos que moltes vegades pues, ja estan educats, n'hi ha excepcions, però ja, pues, ja saben fer el pipí fora de casa. Són gossets que ens evitem la fase de mossegar-ho tot, perquè ja no són cadellets, ja no mos ho mossegaran tot, ni tindran aquesta hiperactivitat que a vegades pues, per a una persona major, una persona més tranquil·la, pues, va millor, perquè, clar, la fase de cachorro, n'hi ha que tindre paciència. Són gossos que ja són molt agraïts, la majoria són molt agraïts perquè saben que estàs donant una segona oportunitat. Sí que tenen a vegades inconvenients perquè depèn la vida que hagin tingut, alguns tenen traumes, sobretot si han sigut gossos maltractats, que es dona molt. Són gossos pues, que ho han passat malament i a vegades pues, alguns pues, no tenen unes conductes que són una miqueta atípiques, pues, però per lo mal que ho han passat. Entonces, en aquests casos jo sempre recomano si hem adoptat un gos adult i té un comportament estrany, pues, tirar mà d'un etòleg. Que un etòleg, un etòlogo, és un veterinari especialista en comportament animal. Només seria el psicòleg, no? Per dir-ho d'alguna manera. I ens pot donar unes pautes, a vegades també en alguna medicació, per a què se solta una miqueta més i se socialitze. I, bueno, els gossos adults pues, el que tenen és això, que ens donen més tranquil·litat. Pues és un gos que ja, per d'alguna manera, ja ho té tot fet. En aquella fase de cachorro pues, ens la estalviem. I depèn del que volem en cada moment, pues, si tenim més temps, si tenim menys, per dedicar-li, pues, en general sempre se requereix molt de temps de dedicar a un animal. Però un gos adult, diguem que ens dona una miqueta més de tranquil·litat en este sentit, perquè ja ho té tot fet.
I també en relació d'acudir al veterinari, els gossos adults, no sé si fa falta que es posin algunes vacunes o n'hi ha que revisar-les.
Sí. Hem parlat que els cachorros pues, necessiten varios reforços perquè s'han de fer el sistema immune fort, però després la revacunació sempre és anual. Quan se fan adults és una revacunació anual. La ràbia sí que així en la Comunitat Valenciana la podem ficar ara, la podem ficar cada 2-3 anys, depenent la... el temps de vida de la vacuna que especifica la marca. Però sí, les revacunacions sempre són anuals, sobretot la de les malalties, la de parvovirus, moquillo i totes aquestes són anuals. O sigui que sí, sempre haurem de vacunar i desparasitar un gos adult també se recomana sempre cada 3 mesos. I una vegada a l'any tenim que firmar una cartilla, com si fos una vacuna, ho hem de firmar. També el veterinari ens ho ha de firmar. O sigui que tenim que tindre en compte això que legalment també la desparasitació des de fa un parell d'anys és obligatòria tindre-la firmada.
No sé si ha arribat alguna vegada algun gos, suposa que sí, adoptat a la teva clínica. Com anaven també els amos el que ho havien adoptat per primera vegada? quines reaccions tenen, com que sobreprotegeixen més o com està...
Sí, bueno, quan es dona el cas de gent que no ha tingut mai un gosset, perquè, clar, normalment la gent sol tindre gosses, però sempre n'hi ha algú que no ha tingut mai, no sé què fer, pues clar, els has d'explicar pues, tota la llista, com quan tens un xiquet i no saps què fer, pues és el mateix. Pues això tot, i el que expliquem són totes les mesures que hem comentat ara al principi, pues, que tinga desparasitar primer que tot, s'ha de vacunar, expliquem com és el calendari vacunal, lo de que no toque, és que lo de que no toque el piso, lo que no toque el carrer és molt important, hasta que no es tinga tot, pues s'explica tot això. Després també pues com ha de menjar, quin pienso li hem de donar, pues també perquè ha de ser un pienso de cachorret que està adaptat a les seues necessitats, té més calories i espera que l'animal se forme bé, per a que se formen bé els ossos i que tinga tota aquesta energia que té, pues, ha de ser un pienso molt energètic. Per això quan donem un pienso de cachorro a un animal adult, se mos engorda, perquè té massa calories i ja no té tanta activitat. Sí, quan ve a la clínica persones que és la primera vegada que tenen gos, pues, els expliquem tot de dalt a baix, tot el que han de fer, pues, tota una classe magistral de com criar a un animalet.
Molt bé, i quines notícies curioses ens dius avui? Perquè cada dia que vens pues, es parles de notícies curioses relacionat en el món animal i aquesta vegada has portat dos, que una que crea molta curiositat i que pareix que sigui un xiste, no? I una altra...
Que... I una altra que és una miqueta més que pot ferir la sensibilitat d'algú.
Ai, sí.
Pues sí, a veure, la primera sí, crec que vaig ir a la tele fins i tot, eh? Jo l'he vist per ahí, en el País també ho van publicar, i és, bueno, a un zoo d'Egipte, del Cairo, que un estudiant va fer una fotografia a una zebra, suposadament tindria que ser una zebra, però clar, ja se veien coses rares. Les orelles eren més llargues de lo normal. Les ratlles de la zebra pues, estaven algunes una miqueta que no... Un patró una miqueta que dius, ui... Estaven emborronades també algunes, com si fossin pintades. I el que pareix ser és que era, pues, no era una zebra, era un burro. I l'havien fet passar per zebra, no sé si... A lo millor van més cares les zebres que els burros, no sabem com va. Però sí, hi havia una miqueta de fraude. Tot i que el propietari del zoo ha insistit en que no, en que eren zebres i que no, i que això que lo de que era mentira, que és un bulo i no. Però bueno, la foto està de l'estudiant... Està la foto de la suposada zebra per ahí, jo l'he penjat a les meves xarxes també, la podeu veure, la podeu buscar. I bueno, pues jo convido als oients a que decidís quin és, si és una zebra, si és un burro pintat de zebra, perquè sí que la veritat és que és curiós. Vam parlar, fa tres programes, curiosament vam parlar de les ratlles de les zebres que servien per a... Era un repel·lent natural per als insectes, per als mosquits, no? Era com un repel·lent natural... que es proveia la natura a les zebres. Pues mira, si més no, a aquests animals, al pintar-los de zebres, pues a lo millor els han fet també que no es piquen els mosquits ni els insectes. Mira, no n'hi ha mal que per bé vinga, no?
Que curiós també aquestes coses. I lo curiós també és que diga que no, que són zebres. Tot i així que ja jo també he vist la foto... Que se veu clarament que és un burro pintat.
És que està es veu com quan la tinta està tota emborronada, pues es veu ahí una miqueta, sobretot en la part de la galta, es veu ahí algo que dius, no sé. Però bueno, l'amo del zoo diu que sí, que són zebres. Què li fem? Què li diem?
A veure si és que se l'han colat, que és que se pensa que les zebres eren aixina i les han venudes...
Podria ser també. Ahí ja no sabem on està, on ha pogut estar la cosa, però pintura pareix, des de bo, això sí. I, bueno, i l'altra notícia, el que diem, pues és a Corea del Nord, bueno, a Corea del Nord i a molts països asiàtics també, perquè també en algunes regions de Corea del Sud i en algunes regions de Xina, ara en aquesta època calurosa, en els dies calurosos, tenen una costum que és cuinar carn de gos. És el festival de carn de gos, que es fa els tres dies més calurosos de l'any seguint el calendari lunar, que enguany han sigut el 17 i el 27 de juliol i ara serà també el 16 d'agost. Pues tenen aquesta costum que quan més calor fa, pues, cuinen carn de gos, però diuen que aixina és una manera de... es refreden menjant carn de gos. No entenen bé la fisiologia d'aquesta tradició. Però sí, carn de gos i sopa de gos picant. I bueno, pues una costum que se fa des de fa moltíssim de temps. Això també s'ha de dir que és molt cultural, és una costum molt cultural, perquè clar, nosaltres els gossos, pues, per a nosaltres són animals de companyia, ells en part també, però tenen aquesta costum de cuinar carn de gos. Jo sé que, per exemple, jo he parlat a vegades amb molts anglesos que diuen que com podem menjar nosaltres conill. Ells ho veuen impossible, això, perquè ho veuen també un animal de companyia i nosaltres el mengem. És una qüestió molt cultural. Sí que és veritat que molts animalistes allà a Corea pues, s'han manifestat i han tingut pues, les seues discussions i... Però, bueno, aquestes coses es donen al final, es donen. I sí, és sensible per a molta gent perquè no entén com això, com podem fer-ho. Sin embargo, pues això és el que diem, una qüestió cultural i se fa.
Sí, així és, per qüestió cultural, perquè així, vamos, impensable aquestes coses.
Impensable. Així seria impensable, bueno, així, clar, impensable, farien manifestacions, faria de tot, i no se farien perquè directament la gent no estaria disposta a menjar esta carn de gos, però sí que se fa a altres països. I bueno, és una costum que de moment continuarà perquè la tenen i continuarà i sí que esperem que en un futur pues, que se poguera extingir aquest festival des del nostre punt de vista, no? Perquè és molt trist, sobretot perquè te fan reportatges i sent els gossos a les gàbies, també es fan, pues, al millor no ho fan en les millors condicions, el sacrifici d'aquests animals i bueno, pues és un patiment per a moltes persones que són molt sensibles en aquest tema. Per això este tema és un tema sensible de cara a moltes persones.
Tema molt delicat. També has posat un bon símil, no? Lo del conill.
Lo del conill per a, sí, molts anglesos, per exemple, pues això, el conill per a d'ells és igual que nosaltres també, pues, els caragols, no? Bueno, això no és un tema potser tan sensible, però ja és un tema més que a algunes persones dona fàstic. Com poden menjar caragols, no? Altres països, altres cultures diuen, però com mengeu caragols, com podeu... Pues sí, nosaltres ho fem i, per exemple, pues no ens dona reparo. Per això, el tema del menjar, de cuinar animals, millor dit, és un tema molt cultural, sempre, molt cultural.
Pues moltíssimes gràcies, Raquel, per acompanyar-nos avui. A on te podem trobar si és que algú se vol posar en contacte amb tu o anar a passar per la consulta, com te podrien trobar?
Pues a les meues xarxes socials, que és InMediaVet o Raquel Trigueros Vet, o al meu telèfon, que és 622-63-1516.
Pues perfecte, fins al dijous que ve.
Fins al dijous que ve.
Las rebajas de Sport 2 siempre están bajando. Y bajando, bajando. Porque son mucho más que zapatillas, bañadores, camisetas a precios increíbles. También equipaciones antiguas de la liga española y extranjeras. Además disponen de las últimas colecciones y botas. Y en Sport 2 Oportunidades, todo a partir del 50%. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solades y esquina calle Torrehermosa. Vila Real, las rebajas que siempre bajan.
En Caixa Rural Vila Real... Portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos, acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però es donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Vila-real. Pregunta en les nostres oficines. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. I per a tancar el nostre programa Protagonistes ens acompanya la directora general d'Internacionalització i directora adjunta de l'IBACE, Maria Dolores Parra, per a parlar-nos sobre un tema molt interessant relacionat amb Cebisama. I direu, quan queda per a Cebisama? Per què parlem de Cebisama? Doncs ara li ho preguntem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, parlem de uns guardons, uns premis, que l'any que ve a Cebisama seran novetat, no? Pareixer, perquè des de l'IBACE heu volgut promoure-ho. M'agradaria que explicares concretament en què consistiran aquests nous guardons.
Doncs, Núria, com bé dius, és una iniciativa nova per a aquesta edició de Cebisama 2019, però que no només part d'una iniciativa nostra des de l'IBACE, sinó que és conjuntament i en convenència, no? en Aster i també en el propi certamen, en Cebisama. Per què va sortir la idea de fer aquests guardons com a novetat aquest
any? Perquè ja se donen guardons.
Exacte. Dins de Cebisama, el que és l'activitat pròpia de la fira continuarà existint. Tots els premis que ja coneixeu existiran. Les jornades formatives, els premis de diputació, etc. La nostra càtedra d'innovació també estarà present. Però el que volíem era reforçar una presència més internacional del certamen, que ja de per si ja és molt internacional, però no hem de parar de fer coses, no? Això és el que volem transmitir, que n'hi ha altres festivals internacionals, altres fires internacionals, com ja sabeu, Cersaie o Coverings en Estats Units, i el que volíem és no parar d'innovar, de posicionar-nos per a que Cebisama també estiga en el top de i les trobades internacionals del sector. Per això, parlant en Aster i en el propi en la pròpia fira, en el comitè que organitza Cebisama, els van proposar què podien fer des de l'administració pública, què podien fer des de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per ajudar-los a millorar aquest posicionament internacional. Aleshores van pensar, per què no guardonar a mercats internacionals cada any aquestes empreses top, aquestes top 10 que estan ajudant-nos a posicionar el producte de la nostra comunitat, en aquest cas majoritàriament de la província de Castelló, a nivell internacional. Perquè si aquestes empreses aposten per comprar producte d'ací, al final el que estan fent és posicionar-te també
i donar-lo a conèixer fora.
Exacte. Perquè si tu vas a un establiment i al final el que tens en l'exposició és un producte de València i no és un producte d'Índia o de Xina, doncs això el que està fent és que al final el consumidor final puga seleccionar i elegir el producte d'ací.
I per això en Cebisama 2019 se reconeixerà a 10 importadors nord-americans.
Exacte. El que hem volgut fer com a primera opció, no? Com a primer any dels guardons, és apostar per un mercat com és el nord-americà, que com sabeu les dades són excel·lents, estan creixent per damunt del 13% i que l'efecte Trump està ahí. Així que aquesta iniciativa el que també vol és esperem que no passi i esperem que el producte ceràmic no siga un des que un dia ens alcem i llegint a la premsa mirem que Trump ha decidit que n'hi ha, apliquem un arancel.
O que tanca portes.
O que tanca portes, exacte. I si ho fa, almenys que el nostre producte estiga posicionat per a que aquest increment de preu a causa de l'arancel no siga decisiu a l'hora de comprar o no un producte fet a l'Estat.
Per tant, se li donaran aquests premis i també l'objectiu, no, és, té una doble vessant. Per una part, reconèixer el gran treball que realitzen, no, aquests importadors i, d'altra banda, que vinguen a Cebisama i que coneguen nous productes.
Exacte. El que fem és convidar a aquestes 10 empreses top 10 d'aquest mercat, on hi hauran 6 guardons diferents. Tenim el Premi a la Innovació Comercial, Premi a la Personalització en Projectes d'Interior Arquitectura, el Premi a l'Expansió, Premi a la Trajectòria Empresarial en el mercat americà, Premi a la Fidelitat marca Tile of Spain i el premi a la creació de la seva pròpia marca de posicionament. Dins d'ahir, ISOS 10 els anirem recol·locant en funció del que volem destacar, però el més important és que vinguen ISOS els que tenen la màxima capacitat de decisió dins de l'empresa per a que coneguen el certamen, que molts d'ells ja el coneixen, però és com un prestigi.
Però
no
la
és el mateix.
La foto bé, a fer-se la foto.
Clar que sí. I sobretot a tota la gent li agrada que se li reconega la seva tasca. I el que farem és aprofitar els dos primers dies per a que visiten la fira tranquil·lament. Es farem una agenda d'activitats, els acompanyarem en tot moment perquè han de sentir-se com això. Som els nostres convidats VIP.
Com a casa.
Exacte. I els guardons es donarem en una nit, farem un sopar, una gala especial, on el que farem és presentar aquesta empresa, a què es dedica, com està posicionat el nostre producte allà, i oferir i els guardons davant dels empresaris i empresàries de la ceràmica d'ací de la província.
I també és molt bona oportunitat per als empresaris de la nostra província per a que oferisquin la seva millor cara en Cebisama.
Exacte. Bueno, Cebisama...
Sempre és oferir la millor cara. Exacte. Però encara més, si cal.
Molt bé, sí.
Bueno, bé, aquesta és una molt bona notícia. Imagine que el sector taula i herba haurà, de la província, ho haurà acollit amb entusiasme.
Sí, jo crec que, ja t'he dit, que és una iniciativa que part no només de l'IBACE, sinó que anem de la mà de Cebisama i d'Aster, i ahí estan representats quasi tots els productors de la província de Castelló i de l'Estat. I ho han valorat de forma positiva. Nosaltres vam preguntar com podíem ajudar. Aquesta és una iniciativa que per a ells és la que val i per a la que pensen que hem de continuar apostant, perquè els italians ho fan i nosaltres hem de fer-lo i fer-lo millor que ho fan ells.
Millor encara. Exacte. Bueno, una altra notícia, evidentment, el sector tauleller de la província de Castelló, molt bona part dels seus beneficis són a través de l'exportació. I de l'exportació en diferents punts del món, com per exemple Argèlia. Argèlia és important, no?, per al sector tauleller de la província. Però què passa en Argèlia en aquests moments?
Nos portem ja més d'un any en aquests problemetes que tenim a l'hora d'exportar a un mercat que ha sigut tan important i esperem que continuï sent tan important per a la indústria nostra com és l'argelí. Des de fa temps, doncs, fa ja més d'un any i mig, és cert que Argèlia té problemes en la seva balança comercial i va prendre una decisió que al principi, l'any passat, cara a l'estiu, va decidir que limitava les llicències d'importació dels productes ceràmics, el que va frenar de manera dràstica i de veritat va suposar com un crash, no?
En la pèrdues, no?
Sí, vam deixar de... Si estàvem exportant 18.000 milions d'euros, vam passar a vora un milió...
Sí,
mil milions i mig.
Van haver de buscar altres clients, no? M'imagine.
O les empreses van suportar com van poder i s'ha caiguda d'un mercat que representa el 8% del total de l'exportació. Què va passar? A partir d'ahir es van començar a mobilitzar totes les parts, des de l'administració autonòmica, des de l'Estat, ells com a patronal, també Aster, van començar a trobar mitjans per a comunicar a la Comissió Europea que això no podia passar, sobretot perquè Argèlia sí que té un acord de lliure comerç en la Unió Europea i que no es podia tractar de la mateixa forma a la Unió Europea que a producte xinès o a un altre producte que no fora de la Unió. La sorpresa va ser que això va anar a pitjor i és que quan ens van despertar en l'any nou, en 2018, doncs el que fa és que ja no és que necessites una llicència d'importació, sinó que te prohibís de forma temporal la importació total de ceràmica.
Quins són els motius?
Doncs ells aleguen que tenen problemes interns, que necessiten compensar i ser desajust comercial, que s'entén perfectament, però el que estem dient, si tenim un acord de lliure comerç que des de 2005 està en vigor i que s'acaba de completar en el 2017, doncs no es pot tractar a la Unió Europea igual que està tractant a Estats Units o a Xina o a Índia.
I quina és la situació actual?
Doncs ara tenim una nova notícia que jo crec que fa pocs dies ICEX ja ens ha informat de que anem a passar d'aquesta prohibició a un arancel d'un percentatge d'un 30% fins a 200%. Esperem
això què significa? Doncs que podria...
Que passem de que estiga prohibit o que l'exportació siga complicada perquè requerisca i ses llicències X per a poder importar al mercat o que tingues unes quotes a la importació, a que serà que el que faça seria incrementar el preu de venda en aquest mercat. A la qual cosa el que te resta és competitivitat en el mercat argelí front als productors nacionals argelins.
Sí.
Però esperem que la
qualitat,
que la qualitat, la marca, el posicionament, ens ajuden a que siga al final... Qui va pagar el preu més car va ser el comprador argelí.
Sí.
Entonces, esperem que...
Això que tampoc el benefici no. al ciutadà de peu.
No, perquè al final has d'elegir entre el producte argelí, que jo no dic, no anem a entrar en valoracions, però si has de comprar un producte que ve de fora, doncs estarà taxada un 30%. Esperem, en els millors dels casos, que siga un 30% i no aixe 200%.
Què poden fer les administracions front a això?
Reivindicar, sobretot reivindicar... el que estic dient, jo crec que la Unió Europea, la força que té, perquè és veritat que el que està fent Argelia és prendre mesures per a protegir la seva indústria nacional, que és normal en un cas com el que està vivint Argelia en aquest moment, però la Unió Europea, la Comissió, la comissària Malmström, el que ha de fer és defensar que no és el mateix la Unió Europea, on portem un acord de lliure comerç des de fa molt de temps amb diners invertits, perquè l'acord no és només comercial, sinó que n'hi ha programes de cooperació per a la innovació, per al desenvolupament local del país, i que s'ha de respectar aquest acord.
Doncs a veure si fent una miqueta de força entre totes les administracions se fa cas d'això, que al cap i a la fi en repercutís directament al nostre sector, que així molt bona part de l'economia o dels nostres treballadors i ciutadans viuen del sector tauleller.
Així és.
Doncs ens quedem amb això. Moltíssimes gràcies, Mari Parra, per haver-nos acompanyat. I nosaltres ja anem a donar-los el punt i final a aquest programa Protagonistes quan arribem a les 2 del migdia. Tornarem demà divendres, amb moltíssima més actualitat, amb Protagonistes i amb tot el que vaig passant en aquesta jornada. Els ho contem tot demà. Ara li toca al nostre company d'esports, a Javi Mata, i a tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Molt bona vesprada. Adeu. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down. As a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I drank all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh,
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Anem allà. Ahir va empatar a 0 el Vila-real Club de Futbol davant de l'Angers, un equip de zona mitja-baixa de la Lliga Francesa, en el que, per cert, jugava com a estrella rutilant Carl Toko Ekambi. Els de Calleja van estar un pèl espesos i no van estar, diríem, lo fins que han estat en altres encontres. Molts canvis en les alineacions, variacions en l'estil de joc,